Vallès. Pau Bartolí.
Bona nit, són les 10. Catalunya sí que es pot carrega fort contra Artur Mas. El seu cap de llista, Lluís Rabell, assegura que la revolució per assolir la independència no és possible amb Convergència a la Generalitat. Ho ha dit avui a la Universitat Catalana d'Estiu, on s'ha celebrat el primer debat de campanya de les eleccions del 27 de setembre.
I jo insisteixo, i lamento molt, si algú pensa que recol·locar Convergència recautxutada al govern de la Generalitat és una revolució, us equivoqueu molt, perquè hi ha centenars de milers de persones d'aquest país sense les quals no hi haurà revolució, que no entendran això com l'inici de la revolució.
Des de Junts pel Sí li ha respost Toni Comín, que ha negat que la formació sigui la llista del president. Al debat també hi eren presents Unió Democràtica i la CUP, en canvi no hi han assistit PSC, PP i Ciutadans. Itàlia encara no ha revelat on traslladarà els 1.700 immigrants que ha rescatat avui del Mediterrani. Els guardacostes han localitzat aquest dissabte 23 embarcacions a uns 20 quilòmetres de les costes de Líbia. Aquest any han mort al Mediterrani més de 2.300 persones. Són dades de l'Organització Internacional per les Migracions. Més qüestions, 7 morts en un accident durant una exhibició aèria al sud d'Anglaterra. Un avió que participava en l'espectacle ha caigut aquest migdia sobre una carretera amb molta circulació prop de la ciutat de Brighton. Les causes de l'accident encara es desconeixen. El servei d'ambulàncies de la costa sud-est ha confirmat que almenys hi ha 12 ferits, un d'ells han estat crític. Demà es faran fins a 5 rèpliques arreu del món de la mobilització de la Diada de la Meridiana de Barcelona. Els catalans repartits a Alemanya, l'Equador, Argentina i Holanda formaran punters humans i castells per donar suport a l'11 de setembre. Altres estrangers, però, s'estan mobilitzant per a ser presents a la manifestació que tindrà lloc a Barcelona. Han creat un BlaBlaCat, un servei similar al web que serveix per viatjar en cotxes compartits. La iniciativa ja està en marxa a Suïssa, França i el Regne Unit. I Guillem Cabrera, el Billy Elliot català, finalment sí que podrà estudiar a la Royal Ballet School de Londres. Estava pendent de recollir diners via micromecenatge, però l'acadèmia li ha ofert un descompte perquè comenci el curs. Ho ha explicat el seu pare, Germà Cabrera, a RAC1.
Ens llancem a la piscina. Nosaltres creiem que el Guillem té un talent, així també ens ha demostrat la Royal amb tot el que ens ha dit, i som nosaltres els principals que apostem per ell, tot i no tenir clar com defensarem la part econòmica.
El ballarí d'11 anys de Sant Sebastià de Guardiola, el Bages, començarà la formació el 5 de setembre. I ara els esports. Gerard Romero.
Esport en directe a aquesta hora. La primera divisió juga la primera jornada, recta final del partit del Calderón de l'Atlètic de Madrid 1, Les Palmes 0. De moment val el gol de falta de Griezmann. A mitja hora tancarà la jornada avui el Rayo València. Aquesta tarda debutat l'Espanyol jugant contra el Getafe guanyant 1-0 amb un bon gol de falta de Salva Sevilla, el primer de la Lliga i que ha donat els 3 punts als de Sergio González. També s'ha jugat aquesta tarda Deportivo 0, Real Societat 0. El Barça ho farà demà viatjant a Bilbao. Luis Enrique s'emporta Jordi Alba, que ja té l'alta mèdica, són baixa Piqué i Matié per sanció i Adriano Douglas i Neymar per lesió. A segona divisió A, Llagostera està perdent 0-2 a Palamós contra l'Osasuna al minut 30 de la segona part. El filial del Barça ha debutat aquesta tarda a la segona divisió B, perdent al camp del Cornellà per 2-1 amb un gol de penal dels locals al minut 93. La resta de partits dels catalans: Poble Mafumet 1, Reus Deportiu 1, Olot 1, Alcoià 2 i Eldense 2, Sabadell 2. I en bàsquet, Espanya està jugant ara mateix partit de preparació contra Macedònia a Madrid. El tercer quart guanya 54-34.
Acabem amb el temps. Aquesta nit continuaran apareixent xàfecs en punts del Pirineu i l'oest del país. Durant la matinada, els ruixats poden arribar a qualsevol punt del país de manera irregular i localment intensos. De matinem un dia variable i a la tarda creixen nuvolades al nord. Actualitzem la informació a la una.
Així sona. Reconcentrat. Trat.
Cal? Sí?
No, sí.
No?
Uns no.
Vols dir que cal?
Sí, sí que cal. Monzó cada setmana, el noi som per festes. I avui, Monzó, m'agradaria fer aquest cal d'una manera diferent de com ho fem normalment. Monzó, estem en un taxi.
Això és un taxi?
Sí. Escolta, escolta.
Sento converses llunyanes. Un senyor que parla amb algú distant.
Sí, sí, és... No cal deixar ni exactament què és el que diuen, eh?
No.
Però es nota un tiqui-taca d'aquests de...
Tiqui-taca?
No sé, sí. tiqui-taca o pim-pam-pim-pam de l'emissora de radiotaxi i el taxista.
Això està gravat dins d'un taxi, no?
Sí.
Perquè podria ser que estigués gravat en un estudi.
No, no, això està dins del taxi. Mm. Més,
I aquests ulls que senten com que
això, les rodes. El motor del cotxe.
Les rodes que circulen.
Sí. Tens algun model de taxi preferit, tu?
Jo, un que hi pugui entrar sense agafar la caspa dels viatgers que han anat abans.
Ja hi som.
Home, perdona, hi ha uns models de cotxes, ara menys, però no ha passat molt, però tot i ara també t'hi trobes, que el sostre és tan baix
sí.
que quan entres tots els cabells es queden ple de la caspa i del greix i de la laca de qui s'ha assegut abans. Home, els anglesos van fer aquells famosos taxis sí. de Londres, tal, van fer una mida que les persones poguessin entrar fins i tot amb barret, sense haver-se de treure el barret. Sí. Per tant, mai no t'ho repregaves la caspa i la ronya dels bruts que havien entrat abans. Mm. Aquí no, aquí qualsevol model va bé i van intentar introduir el model aquest de taxi britànic, sí. però quants n'has vist al cap dels anys? No sé, quatre o cinc, i potser són dos els mateixos que els has vist diverses vegades. Jo alguna vegada he tingut la sort d'entrar en un d'aquests sí. aquí a Barcelona.
Collons, eh?
Home, molt bé, perquè estàs ample, allò, que té distància.
No. Pots estirar les cames, si vols.
Sí, en aquells sí, sí, perquè a més estan pensats per això. Sí. En els taxis de models normals no sempre és així, perquè, per exemple, hi ha un costum del taxista que a mi me'n coneixeix molt, que és que ell va col·locat ben assegut, conduint, i el seient del seu costat el té enretirat cap enrere totalment, de manera que sí. tu, els teus genolls, te'ls trenques perquè no hi ha manera. I, escolti, pot tirar una mica endavant el seient, ni que sigui per col·locar-lo a la seva alçada. Jo ja no dic que vagi més enllà, però a la seva... No, no, te'ls foten a la rega, fota't. I llavors, una altra cosa, que a més el respatller l'han abaixat molt cap enrere. Jo ja quan entro vaig buscar directament la rodeta que hi ha a la dreta d'aquest seient.
Ah, sí?
Sí, sí.
I no s'emprenyen?
Bueno, sí, s'emprenyen.
O estàs tocant el seu taxi.
Sí, ja, però és que aquest costum que tenen de que el taxi és una cosa seva, no, és un servei públic. I el servei públic implica que, per exemple, tu entres un taxi, fot una calda, collons, no té aire condicionat. Llavors intentes obrir la finestreta.
No.
No funciona.
No.
I dic, podria obrir la finestreta? I te l'obren ell a una alçada. Em podria deixar que jo l'obrís a la mida que em sembla? Abans, quan hi havia la manivela aquella, sí, que donava sentit, no hi havia problema.
No.
Però ara des de que...
Va, alguns la treien, la manivela.
Sí, sí senyor. Sí, senyor.
Alguns la manivela.
I llavors, l'excusa sempre eren els nens. És que els nens entren i comencen a pujar i a baixar. Bueno, doncs, els nens, els hi digui... Els nens no, perquè ja se sap que són curtets. Els pares, escolti, sisplau, que el seu fill no sigui aquí fent el burro amb això.
Però, clar, I que no mengi croissants, sisplau.
Bueno, sí. Però això d'immobilitzar-te amb el seient al darrere i no deixar-te que obris la finestra, creu que es pensen que això no és cosa seva. És a dir, el taxi pot ser seu, però el servei que estan donant és un servei públic. I per això, perquè és un servei públic, al darrere, al costat de la matrícula, tenen una placa que diu SP, perquè la S és de servei i la P de públic. I tu quan vas, doncs mira, SP, servei públic, i dius, no és públic, és el que és privat. Que la P deu ser de privat, perquè no em deixa fer absolutament res.
Bé, no sé si és que abans estava per aquí, però ara no l'he localitzat abans que entressin nosaltres a parlar, si està per la redacció Jordi Costa d'Esports, que és un usuari de taxis i a més té... I ja després a veure si arriba i podem compartir amb ell alguna impressió sobre el tema. Bé, com veieu, avui el tema és polèmic. Com
no.
aquells del Bassas i la Coppola. Això és polèmic.
Sí. Això fa molts anys.
Sí.
Era molt bo, no m'havia oblidat totalment.
Això és polèmic. Doncs,
m'estàs fent bé?
No.
De la Coppola i d'en
Bassas i Coppola, sisplau, home, un respecte. Doncs, taxis. Sempre hi ha taxistes que s'encenen. Jo crec que hi ha de tot, com a tot arreu, perquè sí. hi ha alguns que són molt amables, tenen l'aire...
Perdona,
i pregunta li molesta, a partir de la finestra oberta, coses així, això ho fan, també, eh?
Segur, i a més, altra cosa, els usuaris de taxi imbècils...
També,
perquè jo m'imagino que fos taxista, i hi ha molts... sort que aquí no venen... Bueno, i que la fàbrica Colt ara va tancar fa 3 mesos,
sí.
però que si no, un bon, diguem-ne, arsenal, tenir-lo allà a punt per liquidar individus que deuen venir amb exigència. Tu, tal, adreçar-se d'aquella manera, que és la mateixa gent que després quan va a un bar, tu, que tu llavors arribes a entendre per què molts cambrers es comporten com es comporten. Doncs es comporten com es comporten pel mateix motiu que molts taxistes ja reclamen.
Home, és que és una professió, segons com, arriscada.
Ui, tant que arriscada. A mi faria molta por,
Mira, ja veig el Jordi Costa per aquí. Jordi, passa un moment perquè toquem un tema que em sembla que tu t'agrada força, que és... Hola.
Hola.
El món del taxi. La pregunta del alcalde avui amb el Monzó era... cal que els taxistes donin conversa? I jo crec que una de les persones més afins al món del taxi que conec aquesta redacció ets tu.
I per què és dels més afins al món del taxi?
Bé, perquè a vegades he sentit crits reivindicatius. Bé, de l'escena taxista.
Sí, jo més que contra l'escena taxista estic contra la manera de conduir del taxista en general, però parlo en general. Segur, com a totes les professions, hi ha taxistes que condueixen bé i alguns que ens posen en perill, sobretot els que anem amb moto permanentment. Ells pensaran que nosaltres els posem en perill a ells i que ens passem les normes de...
Val, per tant, no és com a usuari de taxi, sinó com a víctima circulatòria dels taxis.
Però ja que m'has fet entrar preguntes. El taxista per mi ha de ser com el barber. Jo no li pago perquè em doni conversa, li pago perquè em porti al lloc. És a dir, calli
directament.
Tu no és... això el barber o el...
els dos.
El barber, home, el barber és en compte, perquè aquest encara també té una opció, que és si t'afaita.
Bueno, si m'afaita no passo per caixa.
Però i ho has manifestat així, els taxistes? Dius, no, escolti, calli.
Home, intento no ser un borde, però si puges al típic taxista, hola...
Vaya mierda que ha hecho con la diagonal, ¿se ha dado cuenta?
Aquest és un. Hi ha el taxista que t'agafa a l'aeroport que es queixa dels d'Uber. Cabrones, no paguen nada, que tenen tota la raó del món, però clar, no és culpa meva. Després hi ha el que et reconeix i què, anem a Milà? Què farem avui? No ho sé. Soc periodista, no futuròleg. I si fos una pregunta simple, em sembla bé, perquè també m'ho pregunta el veí quan pujo a casa, però després no em demana un col·loqui sobre el partit que vaig a fer. A més, sobretot amb l'agreujant, que aquestes converses s'acostumen a produir a les 7 del matí, quan la neurona que tinc no està desperta en absolut.
No està desperta, no està actiu.
Llavors intento no ser un bord i dir calli, però ja la gestualitat corporal t'ajuda, agafes el telèfon, s'ha de ser molt, molt enza per no entendre-ho,
yeah.
Que no vols tenir conversa.
De les maneres, hi ha alguns que no ho entenen, que continuen existint.
Però llavors tu desconnectes i avall, és a dir, o el truc d'anar mirant com si estiguessis molt interessat amb el que tens a la pantalla del mòbil, i l'altre va parlant, perquè clar, i llavors, clar, els que foten el rotllo polític. Cada cop n'hi ha menys.
Això ens passa molt quan anem per les Espanyes amb el Barça, que arribes al lloc, catalanes, i hi som, i bueno, abans et preguntàvem pel Barça, però ara ja és el Mas Este a Madrid, ens van fotre, crec que anàvem al Pou. Vaja, el més light que va dir d'Artur Mas era que era cosí germà de Hitler. I jo vaig pensar, vosaltres
és tranquils.
Bueno, que clar, tens dues opcions, agredir-lo, però llavors, clar, pot ser que acabis tu a l'hospital.
I no us comentaran, mire, aquí todavía tenemos la avenida Generalísimo Franco, que ahí en Barcelona creo que ya no se llama así, ¿no?
Això no m'ho han dit
mai.
T'ho han dit, no?
Sí.
Però, insisteixo, si hi ha taxistes escoltant-nos,
no.
Que no s'ho prenguin com a res personal. Insisteixo, també hi ha periodistes que som uns plastes i jo
clients,
sóc el primer.
I clients que entren i diuen, ai, no sap el que ha passat avui.
I clients que no es dutxen, i clients... Tinc amics taxistes, clients que et deixen la papilla allà i després l'has de netejar tu, clients que van borratxos i són uns maleducats. És a dir, també posar-te al lloc del taxista ha de ser una putada. Però... Bé, jo miro per mi, i a les 7 del matí no vull que em preguntin res. Yeah. Vaig a l'aeroport, terminal 2, i fins que em digui són 30 ecos.
I si no els deixes parlar, no et posen ràdio teletaxi a tota castanya, perquè al final prefereixis parlar?
Bé, aquí tens una prerrogativa de client, pot posar RAC1.
Ah, mira.
Sí, o dir abaixi-la, sisplau, perquè això em molesta.
A mi no m'ho acostuma a molestar, t'haig de dir. Vull dir, sí, fins i tot a vegades s'aprenen coses, perquè jo normalment no escolto segons quines emissores i bé, una estoneta així s'aprèn què fan a la resta del món.
Tens un model de taxi predilecte, tu?
Un model?
Sí.
Tipo
de taxi, no. Que diguis. Abans del Monzo parlàvem que aquells anglesos són collons, perquè
hosti, jo els ho diu. Jo els ho diu perquè a més sempre em toca, no sé com ho faig, sempre em toca anar en direcció contrària al... Saps que els anglesos n'hi ha dos que van asseguts d'esquenes.
Home, clar.
I no veig res i no és que em mereixi, però em toca la pera. Dels d'aquí ho diu especialment aquests... Bé, no és que siguin uns taxis, són uns cotxes, aquests cotxes híbrids que no fan soroll.
Sí.
Que no, no com a client, sinó com a vianant. És que un dia morirem.
No,
perquè
això...
dius, hòstia, un taxi al darrere i no, el motor aquest no va, i n'hi ha moltíssims d'aquests.
Alguns països han començat per solucionar això a instal·lar aquests motors que no fan soroll,
sí.
un no sé quina xip. Manera de gadget, un xip que fa el soroll del motor i que el motor no el faci, perquè així la gent s'adona que ve un cotxe.
Però tu que ets un estudiós de la humanitat, ens estem tornant bojos. Vull dir, hem evolucionat la tècnica fins que el motor no faci soroll per fotre-li un gadget perquè faci soroll. Som un gènere absolutament imbècil.
No, però és que és així.
L'home vist així.
Sí. Això va ser les primeres proves que vam fer. Era tan silenciós, tan perfecte.
No, és brutal.
Que clar, la gent no s'adonava, perquè, hosti, a no ser que siguis sord, tu l'oïda et serveix per sentir si ve una cosa per allà o no.
I amb la quantitat de gent que va amb auriculars...
Bueno, aquest ja són... I altres perfectament, si van circulant. Perquè, clar, tu necessites la vista i l'oïda per saber de què.
Sí, està clar.
Però, en fi...
Bé, total, la solució podria ser que si no sents el motor, el taxista doni conversa directament. Hola, què tal? Com va? Perquè sàpigues com ho portes. Costa, perdona que t'hàgim assaltat d'aquesta manera.
Saps que el taxi és una de les meves matèries preferides i t'agraeixo la invitació.
Sí, com tocàvem el tema, doncs, de moment ja sabem que el Costa no vol que li donin conversa.
No.
Per tu no cal
aprofito l'oportunitat per demanar-ho, sisplau.
I tu, Monzo,
què?
Necessites que et donin conversa? No?
No, a mi millor que no me'n donin. I si me'n donen, que sigui molt ràpida i molt breu i no sigui allò un rull, un bucle, que no s'acaba mai, i que acaba semblant el Martí, Nacho Martín Blanco, aquest, que va fotent una subordinada darrere d'altra, una subordinada darrere d'altra, i a no ser qui condueix el programa li digui, escolta, Pau,
okay,
hi ha una cosa que se'n diu punt i seguit,
sí.
I respira. Doncs, va, una mica ja està bé. O bé, quan et trobes algú que et diu coses intel·ligents. Em vaig trobar un noi taxista que duia RAC1 i era un noi de faccions marroquines i diu, saps qui és el meu ídol? Diu, el Mohamed Jordi. I jo dic, ah sí? Diu, escolta, diu, em descollono. Diu, jo sóc el Mohamed Jordi.
Yeah.
El tio, dic, tu vas tenir problemes en captar la ironia, dic, cap problema. I a més és saníssim, em va fer una defensa de com allò no podia ser llegit com una agressió xenòfoba o de burla, si no era per algú que realment tenia el cervell limitat.
Ja. Yeah. Per tant...
Ja en aquest cas em va agradar, perquè mira, és una cosa que no havia imaginat mai.
S'ha de dir que els taxistes són... probablement el primer client oient de ràdio, és a dir, no hi ha ningú que tingui tantes hores per escoltar la ràdio, i és evident que tenen més perspectiva i fins i tot diria que escolten més hores la ràdio que fins i tot que els que ens hi dediquem. Per tant, tenen una perspectiva que és interessant. Ara, clar, jo no sóc el director de la ràdio, vull dir, jo comparteixo l'admiració per Mohamed Jordi, però insisteixo, a les 7 del matí no vull saber res, ni del Barça Milan, ni de Mohamed Jordi, ni d'Uber, ni de res.
Ni de ningú, gairebé.
Ni de ningú.
Ni de ningú. Bé, doncs, home, ara podem recordar pel·lícules amb diàlegs de taxistes memorables com Una nit a la terra, Costa a costa, vés que ja et veig que estem fotut la feina en l'aire.
No, ha estat un plaer.
Okay.
Us deixo aquí parlant de taxis.
Ja. Moltes gràcies, eh?
Donem records al primer taxista que veiem. Sobretot que no s'ofengui cap taxista, eh? Ja ho ha dit que té amics taxistes també. Però tu en recordes d'Una nit a la terra?
Perdona?
La pel·lícula que era Jim Jarmusch, allà tots els taxistes... No, n'hi havia algú que no parlava i només deixava parlessin els... Però n'hi havia altres que sí que tenien.
Hosti, la pel·lícula, no m'havia oblidat.
O Taxi Driver, quan té el propi Martin Scorsese al darrere del taxi mirant a veure si la seva dona surt les banyes allà a la finestra, i ell, el taxista, va lucubrant una sèrie de valoracions sociològiques de com està la ciutat. Per tant, home, que et donin conversa potser no és necessari, però hi ha moments en què, a veure, jo estic convençut de que un taxista, el pare, una dona, allò... a tota llàgrima, allò que està plorant i tot això, puja el taxi, porti'm on sigui, porti'm a la Barceloneta on sigui, i és molt possible que el taxista d'un moment o altre digui, li passa alguna cosa, vol que l'ajudi?
No, o bé que li digui em pot dir com anar-hi?
També.
Perquè això passa que...
És que això és un tema.
Em
pot dir com anar i doncs miren la pantalleta aquella,
sí.
I en canvi estem fent campanya de que la gent que condueix no miri el mòbil
perquè no sap com anar-hi. Un dia era la zona de... on collons era? Doncs pel barri de Sant Antoni, no sé, devia ser Sepúlveda o
Florida Blanca
o una cosa així, i vaig dir a la Diagonal a Mantensa, el tio va agafar com es diu, Tom-Tom o com
sí, sí, és un, sí, Tom-Tom és una possibilitat.
I va començar Gran Via en direcció Badalona, per dir-ho així, pum, 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 pum. I vas veure que passava Comte d'Urgell, que passava, no sé, dic, però vostè on va? No, diu, vaig agafar, dic, va agafar, però si fotge't, no tenia ni puta idea, diu, em pot indicar,
sí, sí.
No, però... vull indicar la Diagonal.
Però el pitjor és això, que és el que no t'ho diu perquè va de xulo, i aleshores t'acaba portant, i si tu dius, ja li diria, no, escolta, ja tinc aquí, ja estic anant, dius, estan anant malament.
No, home, jo, però és que hi ha molts que no tenen ni idea. Jo també, realment, no sé com donen el carnet a certa gent, perquè, per exemple, en molts països has de demostrar un coneixement absolut dels carrers de la ciutat, un domini, diguem-ne, intel·ligible de les llengües que s'hi parlen, i aquí això és campissa, això no és així. Però bé, estem parlant de les coses lletges i de la conversa, això que hem dit, i de la conversa dels barbers, que també te'n donen.
I estem parlant molt del taxi urbà de gran ciutat com Barcelona, abans parlant de Londres, tot això. Però hi ha altre tipus de taxista, que és aquest de poblacions, per exemple, de Cadaqués, em sembla que n'hi ha un o dos. I alguna vegada havia agafat algun, i és impossible no conversar amb aquell home, perquè havia portat a Dalí, havia conegut com s'havien muntat els principis del Bull i tot això, i l'home, per aquella cartera de corbes, t'anava explicant, anava a poc a poc el ritme d'allà, i jo crec que els taxistes de pobles o de llocs més petits, de viles, de tot això, és bastant difícil entrar en conversa.
Sí, no, són una altra territori. A més, et porten al lloc on tu vols anar, que és una cosa que a vegades amb els taxis urbans no passa, perquè molt sovint, per exemple, jo de vegades vinc a RAC1 i dic, porti'm a la plaça Francesc Macià, allà on hi ha parada de taxis. Molt bé, doncs a Tarradellas, no sé, abans d'arribar com a 500 metres de la plaça, dic, aquí li està bé? Dic, no, és la parada de taxis. Dic, home, és que agafo el metro i ja està, perquè total, si no t'hi han de portar. Un dia anava a, com es diu allò, a Sabé Estació, i dic, em pot portar a Sabé Estació, dic, a Aragó. Vas dir, Passeig de Gràcia, Aragó, a la banda de mar. Pum. I arribem, i allò, uns metres abans de la banda de muntanya d'Aragó, em diu, aquí li va bé? Dic, a veure. Dic, Passeig de Gràcia, Aragó, banda de mar. Perquè així, ja no li vas dir a la porta. No. Però, hòstia, és que moltes vegades et deixen al quintafó i aquí li està bé, home, està bé, no sé, això és un taxi o és un metro? Però, hòstia, saps que el metro, si has de baixar a Glòries, és Glòries,
sí,
la parada aquella no te la bellugaran per tu.
No.
Però clar, és que
no, això té dues sortides perquè
però a canvi això, el que deies tu, el taxista de poble, això no ho fa.
Ara hi ha un element que jo crec que generarà més converses, que és que igual que passava als Estats Units, que el taxista porta la fotografia amb el nom, quan caduca la llicència i tot això, aquí no hi ha tanta informació, però ara ja tots porten la fitxa, i he vist que alguns es tapen el nom.
Sí, senyor. Això és molt bo.
Cosa que em sembla lògica, també.
Home,
aquí tothom que pujarà ha de saber com em dic.
Sí. Clar,
no, és que i la foto, tot, m'he quedat amb tu cara.
En un taxi de Nova York, i tu saps el nom de la persona, sí, la seva foto, tot,
la companyia...
L'has identificat. És que és molt bo. I això també m'he trobat. L'altre dia vaig veure un que havia tapat els cognoms. Sí, era Juan Manuel, i llavors havia tapat, el, no sé, el primer cognom i el segon. Mm. I llavors vaig pensar, hòstia, i vaig estar a punt de fer una foto... d'aquestes, però vaig pensar, com que em fa un sorollet, això, per cert, un dia d'aquests ho he d'eliminar, perquè delata.
Sí.
Hòstia, si la norma és que ha d'anar amb el nom i el cognom perquè l'identifiquis, és que si tu algú et demana el carnet i tu li dones el carnet, o li ensenyes el carnet, però has ratllat el nom i el cognom.
Sí.
Home, és perquè... privacitat de dades, és un document. Va, doncs, sí, això sí. Això és no, serà un altre tema de conversa. Escolti, per què vostè... té? Perquè a mi no tenen per què dir res i tal. Això.
O no, o dir, què tal, vostè és pakistaní, o, jo què sé, o magrebí, o francès, o el que sigui. Això recordo que en molts casos, a Nova York, allò puja del taxi i...
La conversa va d'això.
I la conversa diu... Sí. I llavors tots expliquen que fa tants anys que van arribar a Nova York, que llavors va ser de l'esforç, n'hi ha de més simpàtics, n'hi ha de menys, però és un motiu de conversa que no veia del taxista cap al client, sinó el client cap al taxista. I per curiositat de saber qui t'està portant.
I a més, que no s'interpreta mai com una reticència, sinó que és com un motiu de conversa,
sí,
però
sí,
clar,
sí, sí,
tu
sí,
també ets estranger... I per tant, el que vols
és informació,
saber coses, tot això. Però aquí és tu qui provoca la...
Aquest tipus de converses de client a taxista, els taxistes se'ls hi poden fer molt estranyes. T'ho dic, perquè jo, per exemple, jo l'he pujat un taxi, el taxista, hola, bona tarda, porti'm a tot lloc, i de cop li dius, vostè està casat?
El taxista.
El taxista diu, vostè, què collons t'importa, no? Segons com. En canvi...
Tu has fet mai això?
No, home... Però pot ser que algú... Però és que ells de vegades sí que fan aquest tipus de preguntes.
Ah, sí? A mi no m'ho han fet mai.
Què? A treballar?
Ah, això sí.
I si és cap de setmana, llavors... Ah, i llavors engeguen. Tu no vols dir brutes. Vostè a quin horari fa? O de quin horari... No. Jo sí, la relació de conversa és desigual.
Ah, de vegades sí, eh? Jo, per exemple, si hi ha una conversa fluida i agradable, sí, a vegades sí. Escolta, diu, a quina hora plegues tu? I a quina hora se'l torna? Però, per exemple, la pregunta aquesta de... ja s'ha acabat de treballar? Què? Ja s'ha acabat de treballar? És molt habitual, sobretot si et reconeixen. I jo dic, no, ara em vaig a casa a continuar treballant fins la una de la matinada. Ah, vosaltres quina hora hi feu? Tal.
Sí.
Però això sí que t'ho fan, la pregunta. Ja s'acaba, com dient, aquest ja se'n va cap a casa, ara tocar-se la pera... Tot,
hi ha altres converses que suposo que ja sorgeixen des del punt de vista de dir, bé, aquest que ha pujat o aquests que han pujat en cauen bé, i fins i tot hi ha casos en els que aquesta conversa té un interès allò de bé, seguim, i llavors hi ha gent que contrata el taxi tota la nit, això ja molts vist que ho fan, tota la nit, tota l'hora aquí, tota l'hora, tipus limusina que fan allà, saps, 22 això, ja queda un taxi i tots van així.
Clar, passa el problema, bueno, és igual, però igual, si tenen pasta per fer això, tenen pasta per no ser exactes amb les hores, perquè molt sovint, si estàs en un local i has dit una hora, surts dues hores més tard.
Però abans que parlaves dels taxis anglesos i alguns americans, a Nova York com a mi també, abans hi havia una separació, un vidre, que si havien de parlar havien d'obrir la finestra i dir alguna cosa, amb la qual aquí ja la conversa queda totalment reduïda, perquè si tenia un micròfon, alguns tenien un micròfon i tot en el que podia sentir darrere, però
en teoria, aquí també hi ha taxis que tenen aquesta protecció.
Hosti, sí, això és molt incòmode, eh?
Sí, aquí. perquè a més no ocupa el seient d'ell, sinó ocupa el teu. Però bé, clar, jo ja ho entenc, per tant, si jo fes el taxi duria els collons per corbata. Sí, hòstia, ha de ser molt dur estar allà, que tens un tio amb una pinta de Latin King.
Tens l'opció de no aturar-te i no agafar-lo.
Sí, llavors està molt mal vist, llavors aquí diuen. Per exemple, el Lenny Kravitz, que va fer aquella canció que es creia...
Mr. Cab Driver.
Mr. Cab Driver.
Escolta, Lenny Kravitz. Aquí mateix el tens, mira, home, i tant. No vine a l'estudi, però la cançó sí que la tenim. The cab driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. La
lletra.
És brutal. Perquè sí. És això que dèiem, de que, clar, és un individu, Lenny Kravitz, que està intentant agafar un taxi i veu que els taxis li passen.
Li passen.
Per què? Perquè no li agrada el color de la pell, perquè, sisplau, vol aturar-se i deixar-me entrar? Mm-hmm. Home, jo quan em vaig sentir, bueno, el primer que el Lenny Kravitz, jo soc un enamorat fervorós, però a més aquesta lletra molt bona. Allò, el tio que està penjat per la ciutat i el taxista no l'atura perquè diu, amb aquest tenim problemes.
Això és totalment cert i també passava aquí, eh? Bueno, i suposo que deu passar encara. En recordo un amic que era guineà, molt gran, negre, es deia Eddie Collins, que si sortíem allò a les 2 o les 3 de la matinada de la bombar i tot això, si anàvem ell i jo junts, primer, clar, el contrast era espectacular, un tio altíssim, molt catxes i un aquí, una mena de barrufet, demanava un taxi. Si el demanava amb ell al costat, no, molts, per allà la banda de Sant Antoni, tot això, sí, sí, no s'aturaven. Sí. Llavors sempre dèiem, hòstia, amaga't, pararia jo, llavors puges tu de regal, diguéssim. I, hòstia, les cares de vegades eren allò... Em costa molt de això. I clar, ell ja pujava allò tensat, no sé com en el taxi. Però, bueno, és això que deies tu del cap driver de Lenny Kravitz, no?
Jo de coses d'aquest... Bueno, no ficàvem batalles, però no. Quan existia el Bocaccio,
sí.
Un amic que teníem, que no sé si era guinea, potser és, no sé, que es deia Pascal, però no podia tenir accés al Bocaccio, especialment per conflicte, per la pell. I a més, com que resulta que l'home parlava català, estic parlant dels anys 80, se'ls feia molt estrany, els segurates. I a més, segons em podien dir, mira el negrito, parla català. Mira el negrito, parla català. Allò...
Bé,
a mi això em va permetre fer un article al Diari Avui, que és on jo col·laborava, que em va reportar, en comptes de problemes, rebre un carnet de barra lliure del Bocaccio. Era una salta... Clar, vam dir, aquest tio ha fotut un article cagant-se amb el Bocaccio, clar,
pam, de regal.
Barra lliure. Doncs, així s'ha d'anar per la vida. Ah, sí. Perdó, la intromissió aquesta.
No sé si avui dia encara s'hi pot anar... Així sí, suposo que sí.
A on?
No, això que dius de així s'ha d'anar per la vida, allò fent un pal i que les reaccions...
Jo no ho sé, perquè ara fa molt de temps que no freqüento la nit i això no ho sé.
La nit és perillosa.
Jo suposo que faré una altra confessió sobre el món del taxi, que és que jo vaig debutar a la ràdio, a Ràdio Nacional d'Espanya, quan tenia 4 o 5 anys.
Pues sí.
Mon pare... Sí, no ho estic inventant. No sé, em va portar a un programa que es feia Maruja Fernández.
Sí.
Maruja Fernández, jo crec que la tarda de dissabte, aquell gran estudi de fusta que hi havia a Ràdio Nacional
l'antiga. Amb butaques avall.
Sí, amb butaques avall, que era com un piano, un teatret, un piano, tot això. Llavors hi havia els micros, llavors era un programa infantil. I vaig haver de fer dues coses. Una era cantar, i em van dir, quina cançó cantaràs?
Tu vas cantar?
Home, jo tenia 4 o 5 anys. Va ser el meu debut a la ràdio. Jo sabia que la ràdio seria el meu futur.
Val.
Mare, però jo... I doncs dic, cantarà Les Lavanderes de Portugal. Tu te'n recordes aquesta cançó?
Doncs ara no.
Hòstia. Les Lavanderes de Portugal, nan. Clar, tu ets molt més jove. Bé, en aquella època era com... Jo tinc una vaca lletgera, o sigui, els grans hits. I vaig cantar això amb molt d'èxit. I després hi havia un concurs que em va tocar molt la pera, perquè era... a fer una pregunta.
Sí.
I llavors seran tots els nens amb una reglera i el nen de davant li pregunten... I llavors hi havia un savi amagat, que no es veia la cara, sí. Que deia... Correcto.
Com aquell de l'1, 2, 3.
Sí, com allò mateix, però amb 30 anys abans.
Sí.
I el savi aquest era darrere una pantalla, devia ser en un altre locutori, i ja està. I no se'l veia mai. I llavors... A veure, diu la Manuel Fernández... El nen del davant. De què color són els taxis de Barcelona? Amarillo i negro. Muy bien. I es pensava, hòstia, això està xupat. O sigui, jo m'ho perdo de seguida. I llavors vaig jo al darrere i em diu... a ver, el sabio, la persona aquesta que hi ha al darrere, que diu com són les coses, si són correctes o equivocades, diu, com és? Un senyor... amb cabells blancs i una barba blanca, tal, o un senyor afaitat i amb corbata i tal. I jo vaig dir, home, un senyor amb els cabells blancs i barba blanca. Mm. Pues, Pep, no. Era un senyor afaitat i normal. Em va sentir un moment frustrat.
Home, perquè són dues preguntes totalment diferents.
Però, a més, perdona, a la il·lusió d'una criatura a la qual no li ensenyen el personatge, clar, és evident que aquell personatge ha de tenir tota l'aura, tota la màgia del savi aquest descabellat, sí, o amb barba blanca i que ho sap tot. No, no un tio afaitat que amb corbata, com qualsevol altre locutor.
O sigui, que podria ser... Hosti, no sé si en aquell temps, clar... Fa 60 anys quasi, els taxis portaven ràdio ja al cotxe?
No.
No, segur que no?
Jo crec que no. No la ràdio.
El radiotaxi no, encara no es portava. No. Jo, casat, segur que no,
però jo diria que la primera ràdio que vaig tenir en un cotxe devia ser als anys 70.
Però sí,
en els anys 50... Bueno, escolta, igual estem fotent la pota, estic fotent la pota, però jo diria que als anys 50 no duien ràdio.
Bé, igual algun taxista ho va escoltar a casa. Va sentir el debut del Monzo cantant les banderes de Portugal.
Va ser un èxit absolut.
Tenia barba blanca i cabell llarg. Bé, per tant, cal que el taxista et doni conversa?
No cal.
Home, ara, és que...
Si em pots treure un profit... Pensa que hi ha conegut gent que ha anat a fer reportatges, el nom dels quals no direm, i llavors tots els reportatges que hem fet es redueixen a la conversa amb el taxista que les va portar de l'aeroport a l'hotel.
Sí, sí.
Em van quedar allò mirant per la finestra, ai, mama por, i no van baixar mai de l'habitació de l'hotel. I tot és la transcripció de... doncs el taxista em diu això, i perquè la situació...
Un paisatge desolat...
Sí, sí, tot pim-pam, pram-pram, literatura de barata... Això, ja està. En aquest cas, la conversa amb el taxista és essencial, perquè de tot això n'has de fer quatre reportatges d'una pàgina sencera.
No, i després si vas, jo què sé, per primera vegada a un país com la Índia, potser, el primer taxista és el que et subministra tota la informació, més enllà de les guies i el que puguin dir. Sempre li has de preguntar alguna cosa al taxi. Però podem establir una nova norma als taxis, que és que quan puja el client, el taxista diu, vol que li doni conversa o no?
Sí, això ho feien els barbers, s'explicava en una certa època.
Ah, sí?
Vol que li doni conversa? I llavors, en cas que dius sí, vol que parlem de futbol o de política?
Clar, si estàs tot el trajecte discutint a veure sobre què és la conversa...
Això es deia que ho feien els barbers. Jo no vaig sentir mai cap barber que ho fes, però
no,
es deia que donaven a triar els bons barbers de què volies parlar, i si volies parlar, i si no volies parlar, motius i la gàbia. Sí, i s'ha acabat la història. Una cosa molt bona dels taxis, l'altre dia em vaig agafar un, m'agradava molt, que duia el... Com es diu aquella cosa que et serveix perquè el sol no et toqui els ulls i que s'abaixi i s'apuja.
La visera.
La visera, sí, la visera del...
Sí, deu tenir un nom concret. Sí,
Bé, doncs en aquesta visera que s'abat i que s'aixeca, tenia tot de targetes de divas, nightclub, escort girls, tal. I això em va recordar quan jo era molt jove, que em vaig anar a Bangkok per agafar un avió cap a Vietnam, això als principis dels anys 70, que la primera cosa que tenia un taxista era Do you want girls? I era constant.
I vols dir que no continuen preguntant, ara?
Però clar, com jo ja no he anat mai més.
Aquí no ho pregunten, però segons com ja, amb aquest detall de la visera aquesta i les targetes ja...
Divas. Es deia Divas Nightclub. I l'altra cosa era Scorch.
En fi, Scorch Whisky Club. Bé, doncs, per tant, taxistes, si volen una conversa, com a mínim abans pregunteu, vol que li doni conversa?
I no? Sobretot, en Jordi Costa, no.
No, el Jordi Costa, ell ha dit a les 7 del matí. No sé si a les 3 de la matinada. No, suposo que tampoc. No sembla que li agradi parlar massa amb taxistes, malgrat que en tingui d'amics. Bé, nosaltres seguirem aquí gairebé tocant a platja, tocant a mar, pensant en com són les vacances dels taxistes.
Home, també en fan, eh? Vas per algun lloc, no sé, de França, i vas passar un taxi negre i groc, i dius, hosti, mira aquest, tot carregat, amb la família, cap a algun lloc.
I després penses, dius, tant de bo fos taxista. Com jo. Mira, perquè llavors tindies les vacances amb això, amb aquest cotxe, tot carregat, tota la família, dius... En canvi, de vegades, allò...
A vacances millor sol, eh?
Sí, però si no tens cotxe, molt millor un taxi. T'he de dir... Doncs fins la setmana que ve. Que vagi bé.
S'està cremant l'estudi.
Reconcentrat. RAC 1. Ha arribat l'hora.
El moment més esperat de la temporada. El dia 31 d'agost sabrem quina és la millor pregunta de l'estiu.
Aviam, si algú sap, perquè ja que teniu els oients tan intel·ligents i tan eficaços, els vaixells per què porten les xumeneies tortes?
Jo quan veig per televisió que donen el temps, et diuen els graus de temperatura que fa i després et diuen la sensació de xafogó que fa. Jo volia que algú m'expliqués què es té que fer per arribar a aquesta conclusió.
Tota la vida he portat bigoti, soc fumador, i quan el bigoti és negre no es veuen les taques, però quan el bigoti es comença a posar blanc es veuen les taques de nicotina. Jo volia saber si alguna persona que tingui la mateixa experiència que jo i l'hagi resolt.
Descobreix les candidates de dilluns a divendres de 2:45 to 4:00 p.m. al Tot és possible amb l'Ester Muñoz. Falta molt poc. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Aquest és el contestador automàtic de la veu de RAC 1. Deixi el missatge després del senyal.
Ei, hola, sóc el Toni Muñoz. Necessito que gravem un anunci per la nit. Sí, d'aquells que sona a la sintonia. I dius amb aquella veu que fas, aquest estiu segueix tota l'actualitat a la nit a RAC1. De dilluns a divendres, cada vespre, de 8:45 to 9:00, amb Toni Muñoz. Truca'm quan puguis.
La nit a RAC1. De dilluns a divendres, de 8:45 to 9:00 p.m, amb Toni Muñoz.
Ah, sí, acabem allò de Tots som 1.
RAC 1. Comença la Lliga i torna el Superdiumenge RAC1 amb Xavi Puig i Jaume Molló. A partir de les 5, tots els marcadors de la jornada, el futbol internacional i l'actualitat poliesportiva. A 6:45 de Sant Mamés, Atlètic Club Barça. Viu el partit des d'una hora abans amb Joan Maria Pou i l'equip del Barça juga a RAC1. Lleons i culers es veuen les cares per tercer cop en menys de 10 dies. Després de la derrota blaugrana a la Supercopa d'Espanya, els de Luis Enrique volen començar la Lliga sumant 3 punts a Bilbao. A més, pendents de l'Sporting Real Madrid i del Nàstic Albacete, i a les 11, per rematar el Superdiumenge, tu diràs fins a la 1 de la matinada. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de la Caixa. Estrella d'Am, GoldenPark.es i BMW Barcelona Premium. RAC1. Tots som 1. RAC 1.
Quan canta per primer cop el Marc Anthony diu Miami me lo confirmó i ell diu per baixar gente de Soria. Què vol dir això?
Miami me lo confirmó
gente de zona.
De zona.
Ah, oh, oh.
Ja tenim promo.
No, no, una promo de pífies? O sigui, no.
3, 2, 1, va!
Potser amb el nostre analista de luxe també, amb Blai Perelló. Blai, molt bona tarda.
Hola.
Estem aplaudint que li has dit Blai, per allò.
Ni m'hauria adonat, Biel, em perdones.
Perdono, però no oblido.
Es tracta d'un restaurant exclusiu per a peluixos.
Per a peluixos, què vols dir? Pels ossets i pels ninots aquests que tenim tots a casa?
Sí, un pel que tenim tots a casa.
Bé, quan érem petits, no en teniu algun que us feia molta il·lusió quan éreu petits? Ja el teniu guardat allà encara en un racó?
El doncs taques sí. Blanques.
Taques Blanques. Oh. Va rebre aquest nom a partir dels 14 anys, no?
Cada tarda de 4 a 7, versió estiu, amb Núria Riquel. RAC 1. Tots som... RAC 1.
Què és l'estiu? L'estiu és una època per treballar i preparar bé el 27S. I mentre treballeu, escolteu cada dia la competència de 12:00 del migdia. I recordeu, descansar i anar a la platja és de botiflers.
La competència especial 50 anys, un programa que no passarà a la història.
Però us farà companyia. Tots junts.
RAC 1. Tots som 1.
Això és RAC 1 Central.
Música que fa pensar en la natura, amb els ocellets, les papallones, allò, les plantes, les flors, eh? Música aquesta, podríem dir, d'anar feliç. Antoni Baños, què tal, com estàs?
Doncs feliç i primaveral, també. Bueno,
sí?
Estiuenc.
Sí? Escolta, tu ets dels que veu el got mig ple o mig buit?
Jo, quan el got està mig ple, el veig ple sencer, sempre. És a dir, tinc problemes de visió amb els gots i sempre els veig plens.
Ah, val. Doncs mira, això que t'estalvies, haver-t'ho de pensar. Si està mig ple o mig buit.
Jo sempre els veig absolutament plens.
Hi ha una qüestió que a mi em crida l'atenció i és bàsicament el motiu pel qual estalim aquesta trucada, i és saber què és el que t'ha portat a dedicar-te a la política Bé, sempre has estat vinculat a actituds polítiques, jo sempre t'he considerat com un activista, però també periodista, i ara, des de fa ja uns mesos, sabem que ets candidat o que et presentes en les eleccions primàries dins la CUP, no?
Sí, bé, no són exactament primàries, en el sentit que no hi ha un candidat en contra d'un altre candidat,
yeah,
com s'entén a primàries, diguéssim, de manera estàndard. Simplement hi ha una llista de gent i, evidentment, que han estat triats per assemblees locals i, finalment, una assemblea general doncs acaba de definir l'ordre d'aquesta llista. És a dir, no és una primària d'un candidat contra un altre, ni d'un projecte contra un altre, sinó simplement es tracta d'una tria de noms que ho explico prèviament perquè...
Yeah.
Quedi clar que jo no em presento en contra de cap yeah. company ni postulant res, no? I què m'ha portat? Doncs, bé, no a fer de polític, perquè jo crec que tots fem de polítics a la vida quotidiana. Les coses que comprem, les coses que pensem, els diaris que llegim, la manera en què vivim, ja estem fent política. Simplement, doncs, em presento al Parlament, que és una de les maneres de fer activisme, almenys, entenc jo. I crec que és en un moment molt interessant i, a més, jo no m'he presentat, m'han presentat.
T'han presentat?
Per dir-ho així. Sí, m'han presentat. Em van dir, escolta, em van vindre a buscar, em dir, escolta, el teu nom sona, et sabria res greu que estigués, i per mi és molt interessant perquè aquesta manera és tot el contrari del lideratge clàssic polític. No? No és la meva ambició que em porta a la política, sinó és la responsabilitat de saber-te... doncs un nom que ha estat més o menys consensuat entre molta gent. És més una responsabilitat i una gratitud vers una organització a la que coincideix amb els meus ideals i que crec que ha fet una feina absolutament boníssima, doncs bueno, és això.
Val, escolta'm, de tota manera, clar, tu estàs dins d'una... Bé, no, encara no hi ets. Tu ets militant de la CUP.
No.
Estàs dins d'una estructura que és un partit polític o una organització política, no? Que funciona de manera peculiar és que cada 4 anys els seus representants canvien. Uh-huh. Això, clar, que des de fora dius, home, doncs sembla que està força bé, des de dins com es paeix?
Doncs...
Perquè molta gent que diu, hosti, si aquests ja ho feien bé, perquè se'n van ara, no?
Precisament perquè si ho feien bé al Parlament ho podem continuar fent bé. És a dir, ho feien bé al carrer, ho han fet bé al Parlament i ara ho tornaran a fer bé doncs, on t'estiguin, o al carrer un altre cop, o dintre l'organització. És a dir, si la gent ho fa bé,
sí,
no necessàriament l'has de tancar en un Parlament, perquè per nosaltres la política, o per la CUP, la política és al Parlament, també és als municipis, és al carrer, és al periodisme, és a les cooperatives, és al sindicat. Llavors, si algú ho fa bé, per què dimonis hauria d'estar només en un Parlament, no? No hauria d'estar fent més coses.
Yeah.
I aquesta rotació de gent jo crec que dona el sentit al Parlament, dona un sentit estricte al Parlament, que és representació popular. Llavors es tracta que la gent entri dintre el Parlament, representi els seus companys i després marxi.
Quan hi ha gent que acusa aquestes noves organitzacions, que a més a més doncs, estan captant l'atenció de molts ciutadans, i les culpa de populisme, a tu quina cara se't posa?
Bé, perquè la CUP no és una nova organització, per començar.
No,
és bastant antiga i les idees i les lluites que representa són encara molt més antigues. És a dir, nosaltres no és nova política, és la política de sempre, no? És la lluita de tota la vida. La lluita feminista, la lluita nacional, la lluita obrera... És a dir, clar, nous no som, per dir-ho així. Ara, noves formes d'organització política, sempre hi ha noves formes d'organització política. En el cas de la CUP, això és... Volem creure que és una vella forma d'organització política, que és la representació en sentit estricte. És a dir, tu representes a una gent un temps i no ets un polític professional, ni un bon gestor, ni un tècnic, sinó que ets simplement un ciutadà que representes els teus veïns, per dir-ho així. No?
Per què creus...
això no és nou, precisament és el més antic del món.
Ja, però la CUP sí que és relativament nova pel que fa a representació parlamentària.
Sí.
És a dir...
Sí, precisament, però dic que la cultura política que diguéssim, que volem representar i que en aquest cas volem implementar no és una novetat i un experiment, sinó precisament ve, jo crec, de la tradició més popular de la democràcia. No?
Però actualitzada, no?
Sí, clar, clar, sempre sí, sí, home, si es pot fer un Twitter es fa, diguéssim, yeah. No? Però la idea del que és una assemblea, del que és ser polític i fer política, del que és un Parlament i per què serveix, aquestes són idees que existien i que ara es renoven, evidentment, i que s'actualitzen, i sobretot perquè cada legislatura a Catalunya és una muntanya russa, serveix per una cosa i una altra per l'altra.
Escolta, per què creus que no hi ha entente amb Podemos, o amb Podem? No sé exactament com dir-li, més enllà de que uns clarament són sobiranistes o independentistes i els altres això no ho contemplen de cap manera. A part d'això, en què creus que hi ha les diferències?
A les municipals ha hagut candidatures on hi havia gent de Podemos a Podem i gent de la CUP i mira, a Badalona mateix i ha funcionat. Però si dius en termes genèrics,
sí.
Jo crec que hi ha dos traces i ho deia una mica abans, la cultura política. No? Podemos és un partit fet de manera més o menys urgent, però a partir d'un lideratge molt clar, uns lideratges molt clars, de dalt cap a baix, amb una organització, no dic piramidal perquè no és així, però sigui una organització bastant jeràrquica, i que fa de l'urgència de la velocitat el centre del missatge. La CUP és el contrari, és assembleària, és de baix cap a dalt, i fa de la feina a llarg plaç, és a dir, de la transformació de la societat poc a poc, el centre del missatge. És a dir, són dues cultures polítiques diferents. Una és hiperlideratge, l'altra és assemblearisme, una és ara és el moment i nosaltres és sempre és la lluita.
Sí.
És a dir, ja són dos tarannats diferents, tot i que hi ha molts punts de coincidència realment i gent que, doncs, que bé, que són amics i que estan a Podemos o gent que estem a la CUP i que tenim amics a l'altra banda, és a dir, a l'altra organització, això no hi ha problema. No?
Bé, a part d'aquesta nova carrera, és així com a integrant d'una organització política i possiblement...
Això de carrera ja
volem, entrar, ja volem també, ja ho al Parlament i, doncs, fent preguntes, formulant preguntes al president de la Generalitat, cosa que se'n fa bastant lògica també. A part d'això, també estàs involucrat en una plataforma que es diu Súmate.
Sí.
Que em sembla que és la integradora de castellanoparlants que estan a favor de l'independència de Catalunya.
Sí, bé, castellanoparlants que tots parlem català i, sí. I tots parlem castellà, és a dir, no és una organització basada en un criteri lingüístic, però sí que vam detectar al principi del procés que hi havia un percentatge de la població on, diguéssim, bueno, el missatge bàsic de l'NSA i d'Òmnium no acabava d'arribar i es va fundar Súmate amb gent de barris de l'àrea metropolitana de Barcelona, de Tarragona i de Girona i bàsicament gent o fills d'emigrants dels anys 50 i 60 espanyols, sí. Gent directament d'altres parts d'Espanya, doncs que són independentistes i que pensem que expressant-nos en castellà i amb referents culturals que poden ser comuns a gent d'Espanya i tal, però amb un discurs absolutament i nítidament independentista, doncs podem fer més feina. I així va sortir Súmate i, bueno, estem, la veritat és que força contents per l'acollida i la feina que portem, perquè ha sigut una cosa tremenda.
I en queixes pel que fa a la relació amb Òmnium i l'ANC?
Al contrari, queixes de part d'aquí nostres.
Sí.
No, jo, al contrari, al sentit que nosaltres som encara, i sempre ho serem, no molt petits, perquè som uns 400 o 500 socis, i necessitàvem de la infraestructura tècnica d'ANC d'Òmnium, que sempre se'ns ha brindat i que sempre han col·laborat amb nosaltres, al contrari. Jo crec que, home, és a dir, després hi ha hagut el tema de dir, sisplau, recordeu-vos el que serien parlants, penseu que hi ha molts barris on això no arriba... escolta, feu un castellà, va, deixeu-nos... Aquesta és la nostra feina, no? Fer de corcó a l'ANC i l'Òmnium per recordar-los que hi ha una població que no veu TV3, que veu la TV5, i aquesta era una mica la tasca, però conflicte en absolut, al contrari. La nostra funció ha sigut molt simbiòtica, jo crec.
Antonio Baños, també el podeu veure, no sé si sovint, però sí, en certa freqüència, a la pantalla televisiva.
Sí.
Integrat amb tertúlies de diferents cadenes que van del 324 a la Sexta. Com et sents de tertulià? Et sents tertulià?
No, és horrorós. dolor, si, bueno, si se'm permet dir-ho, tot i que...
No, no, tu mateix, tu
que ho saps. Sí, no, és a dir, jo... Home, amb les tertúlies a les que ara vaig, diguéssim, són totes molt educades i jo crec que són edificants, que és una paraula així com antiga, però, que funciona. Són bastant edificants i tenen sentit, no? Però a mi m'espanta molt com a periodista, ara estrictament com a periodista, sí. Com a periodista m'espanta molt la preeminència de les tertúlies a televisió i a ràdio, Perquè crec que en el fons que això no és ben bé periodisme, és un gènere d'entreteniment i que hauria d'existir, però hauria d'estar contrapuntuat i equilibrat amb altres coses, que entenc que són més cares de fer, més difícils, yeah. I que entenc que és un gènere barat i molt, molt lluït. Però a mi sempre em fa una mica de por, la tertúlia, com a gènere.
I ara, des de la teva implicació directa a l'Scoop, quan et conviden al programa, et volen com a polític o com a periodista? O són indissociables, aquestes dues figures?
No, jo crec que em volen com a periodista que té un viatge ideològic bastant marcat, perquè jo, bé, quan faig opinió, clar, sí. Si faig periodisme normal no faig de periodista, diguéssim, neutre, no? Però quan faig opinió, evidentment, la tinc, i la meva opinió és molt, molt clara i molt, en aquest cas, no vinculada al que digui la CUP, però sí molt propera, estretament propera a la ideologia de la CUP, no? O als punts que la CUP defen. Llavors, home, em porten, suposo que sabent el que penso, no? Bé, suposo no, estic bastant conscient. Però, bé, també porten a Convergents, gent d'esquerra i socialista, suposo que és. Aquest és el joc de les tertúlies.
Per aquells que no ho sàpiguen, Antoni Baños és l'autor de, per exemple, una secció que feia a Ràdio Nacional que es diu Economia per idiotes,
sí.
I d'un títol d'un llibre extrany que es diu L'economia no existe.
Sí, sí,
Continua sent vàlid, no?
No, i tant que no existe. No? El que existeix és la política. L'economia, al fons, no deixa de ser una derivada de les ideologies polítiques, bueno, i la ideologia en general, no? He de dir que després de l'Economia per idiotes, la temporada següent, títol era Que mierda más grande, cosa...
Baños.
Perdona.
No m'has...
Es deia així a la secció de Ràdio Nacional, es deia així, sí. Cosa que he d'agrair al Toni Garrido que tingués l'amabilitat de donar-li aquest nom a la secció d'Economia de Ràdio Nacional.
I suposo que els oients també ho deurien agrair, tanta sinceritat, que sempre s'agraeix.
Exacte.
Bé, Antonio, acabarem amb les dues preguntes habituals de les trucades telefòniques. Una d'elles és què et treu de polleguera, que et molesta sumament.
Em molesta solament les gorres de béisbol, però diré que em molesten molt els que es diuen cosmopolites. És una gent que no puc suportar. I si porten gorra de béisbol, encara més.
Ja. Yeah. Per què?
Perquè la gorra de béisbol és molt lletja.
No hi ha, però els que diuen que són cosmopolites...
No, els que es diuen ser cosmopolites, perquè és aquesta superioritat del jo no sóc d'enlloc, sóc de tot arreu, jo estic molt viatjat... Quan en el fons el que desprenen sol ser una vulgaritat estàndard, és a dir, el que tenen és una ideologia i un pensament i una estètica absolutament vulgar i comuna, el que passa perquè, diguéssim, que està repartida per tot el món, no? I llavors sol ser gent molt poc interessant i molt pomposa. I dic els que es diuen cosmopolites, no és que realment... Ho són. I sol ser una forma cultural molt irritant, sobretot ara que estem a l'estiu i la gent tornarà de vacances, comença a anar de vacances,
sí.
Quan tornin, hi ha molta gent que torna d'una manera molt irritant, perquè, saps?
Sobretot, molt cosmopolita. Sobretot per als que no han fet vacances, especialment.
Perquè anem al Maresme, d'estiuets, perquè fem estiuets i no viatges.
Ara per un moment patia algú que portava gorra de béisbol i decidit canviar-la pel bat de béisbol. jo prefereixo la gorra. No,
sempre
no s'ho prengui malament.
Sempre és molt millor el bat de béisbol, sempre és molt més útil un bat de béisbol que una gorra. Però, en fi, mal m'has de dir-ho. Deixem-ho que un guant de béisbol seria el punt intermig,
val.
No?
I la pilota ja la tirarà un altre. Val, ho deixem aquí. I, escolta, i a qui li faries un monument, tu?
Jo li faria un monument, tal com estem, a la sàtira i als sàtirs. No a la satiriasi sexual, diguéssim.
Yeah.
Sinó a la gent que fa humor absolutament àcid i que no té límits a l'humor i que considera que l'humor és l'humor i la sàtira sempre són l'últim reducte de la intel·ligència i de la subversió. I aquest monument no l'he vist a Barcelona, no sé si a Catalunya hi ha un monument a la sàtira, i jo crec que li faria, hauríem de ser un gran monument.
Igual Colón, no? Igual el monument de Colón?
De la,
amb
de
el dit allà.
Sí, no, però amb el dit del mig, diguéssim, no? Aixecat. És a dir, exactament una rèplica de Colón.
Home, escolta... Ara és qüestió de proposar-lo a l'Ajuntament i ara ho tindríeu, més o menys bé, sembla que aquí camina el dit i que sigui l'altre. En fi, deixeu-ho, que si no ja estic veient que ens embolicarem massa. Banyos, que vagi molt bé, que puguis descansar el que et queda d'estiu. Una abraçada.
Gràcies.
Adéu.
Recursa.
Bona nit.